Dia. Amb Marta Pardell.
Es reprenen les negociacions entre Metges de Catalunya i el Departament de Salut per intentar desconvocar les noves vagues convocades per la setmana vinent. Els dos dies d'aturada d'aquesta setmana i les multitudinàries manifestacions han mostrat el profund descontentament del sector per la sobrecàrrega de feina que suporten, així com la demanda d'increments salarials. I aquest és el principal escull de les negociacions ara mateix, ja que Salut es resisteix a fer augments directes de sou als facultatius. Des del col·lectiu de defensa de la sanitat pública Marea Blanca, Enric Feliu demana des de la xarxa que els augments arribin a tot el sector sanitari.
Seria fonamental que tots els treballadors actuessin alhora. Millorar les condicions d'un dels elements, encara que sigui clau del sistema sanitari, com són els metges i metgesses, no suposarà cap transformació, cap garantia de que el sistema funcioni millor a partir d'ara.
És divendres 27 de gener de 2023 i tenim més titulars. Picabaralla i tensió al ple de Barcelona pel pla d'usos de l'Eixample. Sònia Kerr.
Barcelona en Comú l'ha retirat de l'ordre del dia a l'últim minut perquè no tenia prou suport, inclòs el vot en contra del PSC. El debat ha tensat les relacions entre els dos socis de govern, com han visualitzat les regidores Janet Sanz de Barcelona en Comú i Laia Bonet del PSC.
Necessitem que s'aprovi aquest pla d'usos per poder garantir aquesta diversitat, el descans veïnal.
Perquè vostès han jugat a enfrontar, i jo els dic de forma ben clara que ja n'hi ha prou d'enfrontar veïns i comerciants, ja n'hi ha prou d'inventar enemics i lobbies a cada cantonada, que Barcelona es construeix i s'ha construït sempre en base a pactes.
6 municipis del Vallès Oriental, el Maresme i Anoia, fan front comú contra l'empresa que gestiona els habitatges socials.
Es tracta de Visorent, que ha pujat el rebut de l'aigua i el gas fins a un 400% el darrer any als inquilins. Els consistoris demanaran una auditoria i que se suspengui cautelarment el cobrament de factures.
Els municipis activen els plans d'emergència per l'arribada d'una nova onada de fred aquest cap de setmana.
Que farà baixar encara més els termòmetres. Les brigades municipals ja treballen per allotjar en albergs les persones que dormen al ras i s'han habilitat més places.
Última hora de la previsió del temps, de cara a les properes hores, també al cap de setmana, Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bon dia.
Hola, molt bon dia. Situació meteorològica que continua dominada per aquest ambient fred. Un ambient que es mantindrà d'aquesta manera molt fred ben bé fins dilluns. A partir de llavors, la temperatura començarà a remuntar. Fins llavors, però, com dèiem, ambient força fred. Avui, amb un ambient bàsicament assolellat, amb el pas d'algunes bandes de núvols alts i una nubositat que podrà ser transitòriament abundant a punts del sector central del litoral. També el vessant nord del Pirineu, en aquest sector estarà cobert durant tota la jornada amb algunes nevades intermitents, amb una cota de neu que rondarà els 700 metres. Bufarà la tramuntana, el mestral amb força. A la resta, bufarà de component nord entre fluix i moderat, amb ratxes fortes també al Pirineu. Demà esperem un temps semblant, també amb força núvols a punts del litoral, amb alguna petita precipitació que també podria tocar a punts de l'interior de les comarques de Girona, amb una cota que voltaria els 600 o 700 metres aproximadament. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
En cultura, el periodista Andreu Claret s'endú el Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb la novel·la París érem nosaltres,
que explica la vida d'un exiliat a França durant la Segona Guerra Mundial. El jurat en destaca l'ambientació històrica i els personatges inoblidables. El premi està dotat amb 60.000 euros.
Pel que fa als esports, en futbol l'Espanyol vol la tercera victòria consecutiva. Eduard Cabré.
El conjunt blanc i blau juga aquesta nit al camp de l'Almeria en el millor moment de la temporada. Els de Diego Martínez han guanyat els dos darrers partits i ja miren cap amunt.
El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinant Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Nova reunió entre Metges de Catalunya i el Departament de Salut per continuar avançant en les demandes dels facultatius després de dos dies de vaga i intentar evitar així l'aturada convocada per la setmana que ve. L'increment salarial i la reducció del nombre de visites són les principals demandes del sector, que està trobant un escull important en l'exigència d'un augment de sou. La reunió té lloc a hores d'ara al Departament de Salut. Allà hi tenim l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
Hola, Marta, bon dia. La trobada continua des de les 12 del migdia. És una reunió de manteniment. Així l'han qualificada a fons de Metges de Catalunya que, en principi, no esperen grans avenços. Després de dos dies de vaga, en els quals els metges catalans han exhibit musculatura reivindicativa, s'obre una nova etapa de negociació, amb aquest cap de setmana inclòs, amb l'esperança de desbloquejar la situació, arribar a un principi d'acord i desconvocar les vagues previstes, potser, per a la setmana vinent. L'increment salarial de les noves nòmines dels metges, alleugerir les seves agendes, és a dir, reduir el nombre de visites i assegurar el relleu generacional, a més d'aturar la fugida de talent, evitar que els metges catalans formats aquí a Catalunya optin per treballar a la resta d'Europa o fins i tot a altres comunitats autònomes, són els principals punts pendents d'acord.
Gràcies, Anna. Mentrestant, el col·lectiu de defensa de la sanitat pública a Maria Blanca qualifica d'èxit les mobilitzacions perquè han situat en primer pla, diuen, la necessitat d'un canvi en el sistema de salut. Així tot, demanen unitat a tots els sindicats a partir d'ara. A més, Maria Blanca avisa que el resultat de les negociacions obertes amb salut poden quedar en no res si no reflecteix en els pressupostos del govern per aquest 2023. Avui han passat pels micròfons de la xarxa. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Cal millorar les condicions de tothom que forma part del sistema de salut i no només dels metges i metgesses. Per això el portaveu de Maria Blanca Catalunya, Enric Feliu, ha deixat ben clar avui a la xarxa que respecten la diversitat sindical, però demanen una acció unitària per anar més lluny.
Jo crec que és un aspecte bàsic de que seria fonamental que tots els treballadors actuessin alhora. Millorar les condicions d'un dels elements, encara que sigui clau del sistema sanitari, com són els metges i metgesses, no suposarà cap transformació, cap garantia de que el sistema funcioni millor a partir d'ara. S'ha de comptar amb tots els agents laborals que intervenen en el món de la sanitat pública.
El portaveu de Maria Blanca Catalunya avisa que no es pot donar per fet que s'ha iniciat un camí de millora, perquè els acords que es puguin aconseguir amb el Departament de Salut o els que ja s'han signat, com ara el Siscat, el conveni que regula les condicions de 70.000 treballadors, que són la meitat dels que constitueixen tot el sector salut, s'han de veure reflectits en els propers pressupostos. Si no, ha dit Feliu, quedaran en paper mullat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Picabaralla i tensió al ple de Barcelona pel pla d'usos de l'Eixample. Avui s'havia d'aprovar definitivament, però Barcelona en Comú l'ha retirat de l'ordre del dia a l'últim minut perquè no tenia prou suports per tirar endavant. El pla vol limitar encara més l'obertura de restaurants, discoteques i supermercats petits i té el suport de les entitats veïnals, però no de tot el comerç. El debat ha tensat les relacions entre els dos socis de govern pel vot en contra del PSC en un moment molt baix ja de relacions. Avui ha estat, per cert, l'últim ple de la Jaume Collboni, que marxa per centrar-se en la cursa a l'alcaldia. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. No ha estat fins a l'últim moment i després de demanar-li per activa i per passiva la resta de partits polítics i de veure que el nou pla d'usos no seria aprovat, que la segona tinenta d'alcaldia, Janet Sanz, ha anunciat que retirava el pla de l'ordre del dia, en principi, fins la setmana vinent. Ha estat després d'un temps i agra debat on comuns i socialistes han evidenciat les seves diferències. Escolteu les reflexions de Sanz i de Laia Bonet, del PSC.
Necessitem que s'aprovi aquest pla d'usos per poder garantir aquesta diversitat, el descans veïnal, per evitar que Enric Granados es reprodueixi per tot el territori.
Perquè vostès han jugat a enfrontar. I jo els hi dic de forma ben clara que ja n'hi ha prou d'enfrontar veïns i comerciants, ja n'hi ha prou d'inventar enemics i lobbies a cada cantonada.
On no hi ha hagut sorpreses i on Comuns i PSC sí que han sumat les seves forces, ha estat en dos dels altres punts de l'ordre del dia, ja que el ple de l'Ajuntament ha aprovat la nova normativa de la zona de baixes emissions que flexibilitza alguns dels requisits per circular-hi i també el nou pla de repartiment a domicili que prohibeix les anomenades cuines i supermercats fantàstics. Les dues propostes han rebut també el suport d'Esquerra Republicana.
També s'ha celebrat ple a Tarragona, on s'ha aprovat la nova estructura de costos del contracte de la brossa per tal de tirar-lo endavant després que quedés desert. El plenari ha donat llum verda a les modificacions del contracte més important que té l'Ajuntament en aquests moments. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
El nou plec de condicions al concurs per fer-se càrrec de la neteja de la ciutat ha prosperat en el ple municipal amb el vot de qualitat de l'alcalde després dels empats en les dues rondes de votacions. L'oposició ha dit no, però l'abstenció d'En Comú Podem ha propiciat l'empat amb el sí dels grups de govern. La portaveu del PSC, Sandra Ramos, diu que la confiança que van donar amb el suport a la votació de l'antic plec de condicions s'ha acabat.
Si hi ha tanta gent que es queixa, si tenim els treballadors que constantment es queixen, podem arribar a pensar que potser no estan fent alguna cosa bé?
El conseller de Serveis Generals i responsable de neteja, Jordi Fortuny, assegura que les directrius polítiques en aquest tema són elaborar un plec que afavoreixi un contracte controlat.
Volem un plec, volem un contracte que no incrementi substancialment la pressió sobre els ciutadans de Tarragona.
El nou contracte planteja flexibilitzar i ampliar de 9 a 10 anys la durada del nou contracte de la neteja.
També s'ha Volíem dir que hi ha hagut bones sensacions a la Junta de Seguretat Local de Vic, que s'ha celebrat aquest matí, concloent que la capital d'Osona és una ciutat segura. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha presidit la trobada. Ràdio Vic, Montse Benent.
El nivell de delinqüència a Vic es troba per sota de la mitjana de Catalunya. Els cossos de seguretat han valorat positivament les actuacions dels últims anys i, malgrat cal millorar alguns aspectes, la ciutat de Vic és una ciutat segura i tranquil·la. El conseller d'Interior destacava la importància de fer actuacions de prevenció i no de reacció.
Perquè la policia i els cossos de seguretat no només actuïn de forma reactiva, quan et truquen hi ha un problema, sinó que també siguin capaces de planificar la prevenció, la seguretat i la mediació, que és una de les prioritats de les polítiques de seguretat. I que és una ciutat segura, està per sota, clarament, un 10% per sota de la mitjana, no?, de fets delinqüencials.
El cos de Mossos d'Esquadra enguany ha obert 850 noves places, més de 500 per bombers i 100 per agents rurals.
Notícies en xarxa.
Front Comú de 6 municipis en contra de l'augment del rebut de l'aigua i del gas que ha fet l'empresa que gestiona els habitatges socials. Es tracta d'increments de fins al 400% que afecten veïns d'Esplugues de Llobregat, Vigues i Riells, Sant Fos de Campsentelles, Calaf, Tiana i Canet. Els alcaldes s'han reunit d'aquest matí a Esplugues per tal d'afrontar la situació i buscar solucions. Esplugues Televisió, Laia Campos.
En aquesta reunió, els alcaldes i alcaldesses han acordat diversos punts per fer front de manera conjunta a aquesta problemàtica. D'una banda, faran front comú i sol·licitaran conjuntament una auditoria de gestió. Aquesta, però, portarà uns mesos d'espera, motiu pel qual han demanat una suspensió cautelar del cobrament de les factures. D'altra banda, també han acordat fer una reunió conjunta amb l'Agència Catalana d'Habitatge i l'Agència Catalana de Consum per poder estudiar quines són les accions a emprendre, així com contactaran amb la Diputació de Barcelona perquè els puguin assessorar des del servei de consum i valorar com poden col·laborar en l'auditoria de gestió que s'haurà de fer en cada un dels habitatges dels 8 municipis afectats. N'ha parlat Pilar Díaz, alcaldessa d'Esplugues.
No podem resoldre municipi a municipi una problemàtica que no és senzilla, perquè estem parlant de contractes privats entre llogaters, que són persones privades, amb una empresa. Però està clar que encara que no tenim totes les competències a nivell municipal per poder actuar, tenim totes les incumbències i el que hem decidit que la millor manera és fer aquesta auditoria de gestió, efectivament, no una a una, sinó conjunta.
L'afectació en total entre els 8 municipis és d'uns 250 habitatges.
L'arribada d'una nova baixada de temperatures aquest cap de setmana ha fet activar ja els plans d'emergència de molts municipis catalans. A Badalona, una unitat de protecció civil fa aquests dies rutes per diferents punts de la ciutat per tal d'aconsellar les persones que dormen al ras que es refugin a l'alberg municipal. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
Un vehicle amb 3 agents de protecció civil han tingut l'objectiu aquesta setmana d'aproximar-se a totes aquelles zones on han detectat prèviament que hi pot haver una persona dormint al carrer a Badalona. La unitat ha resseguit alguns punts del centre, com també dels barris de Bufalalla, Fial, Gorg o el Congrés. Tot i que la temperatura no és tan baixa aquests darrers dies, sí que de cara al cap de setmana la situació es pot veure més afectada pel fred. Quan detecten una persona que pot necessitar un llit, el dispositiu d'emergències es presenta i convida doncs a refugiar-se a l'equipament habilitat. Escoltem el tècnic municipal de Protecció Civil, Siegfried Ramos.
Tenim uns punts ja concrets que sabem que normalment aquestes persones hi són. Contactem amb elles, els expliquem que existeix una operativa i una possibilitat de dormir en l'alberg municipal.
L'operació Fred a Badalona ha ampliat el seu horari a Can Bufivell, l'espai on aquestes persones poden romandre fins a 24 hores i tenen inclosos els 3 àpats del dia. Des de l'Ajuntament recomanen que si es detecten persones en situació de risc que puguin necessitar ajuda, que es posin en contacte amb la policia local.
A Girona reforçaran diversos serveis davant d'aquesta nova onada de fred. S'incorporaran una trentena de places més entre l'antiga UNED i la SOPA, mentre que també es crearà, perdoneu, un refugi climàtic al centre cívic de Palau perquè els ciutadans hi puguin anar. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
La fred que ha d'arribar aquest cap de setmana ha obligat a l'Ajuntament de Girona a augmentar les places disponibles pel sense sostre. De fet, fa uns dies ja havien sumat 10 nous llits a la UNED per atendre totes les peticions. Però com avança la regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Núria Pi, ara s'habilitaran més places.
En una residència de persones grans també una cobertura, en principi d'un màxim de 7 places, a dia d'avui 5 ja les han ocupat, i a més també a la SOPA, hem habilitat 14 llits supletoris, per la qual cosa, entre les 10 places extres de la SOP, aquestes places de la residència i les places també de la SOP, estem parlant que augmentem en una trentena de places, sobretot en aquestes onades de fred que es puguin preveure, que hi són ara i que hi poden ser-hi en els propers mesos.
Una trentena de places, doncs, que es sumaran a l'oferta que hi ha a la SOPA i als 45 llits extres que s'ubiquen a l'antiga UNED durant els mesos d'hivern. Durant aquests dies de baixada de temperatures, l'Ajuntament també obrirà un refugi climàtic.
L'empresa AUSA, situada a Manresa, ha començat a produir vehicles industrials elèctrics destinats a ús professional. Ho fan a partir de dos dissenys propis que funcionen amb bateries de liti i que han suposat més de 3 milions d'euros d'inversió. Ràdio Sallent, Guillem Parramon.
Aquesta nova inversió ha de suposar un augment de 45 llocs de treball. La companyia manresana ha dissenyat dos vehicles industrials diferents que han de servir pel sector de la construcció, indústria i agricultura. Per aquest projecte, l'empresa ha comptat amb un ajut de 200.000 euros de l'agència Acció del Departament d'Empresa i Treball, dins d'una inversió total de 3,1 milions d'euros destinats al projecte d'electrificació. Roger Torrent s'ha mostrat content d'haver-hi pogut contribuir i ha destacat la importància d'aprovar els pressupostos per seguir donant suport a aquest tipus d'iniciatives.
Aquesta doble línia de la digitalització i la sostenibilitat, que com deia és importantíssima per posar al dia la nostra indústria, per reindustrialitzar el país. I per fer-ho és imprescindible que tinguem les eines, que tinguem els instruments necessaris. I en aquest sentit, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2023 són clau, són una eina essencial en aquesta línia.
L'objectiu d'AUSA és poder consolidar-se en el mercat exterior i contribuir en el procés d'electrificació dels vehicles i de digitalització.
Espot Esquí acull aquest cap de setmana els Mundials FIS per al Pin Esquí 2023, un certamen en què participen 87 atletes de 26 països. Aquesta competició, a més dels esquiadors, ha portat fins al Pallars Sobirà més de 450 persones, entre esportistes, entrenadors, equip tècnic, familiars i amics, i ha dinamitzat i força l'economia de la zona. Ràdio Trem, José Vergés.
En aquest sentit, el director de l'estació pallaresa, Xavier Bigordà, ha explicat que han hagut de contractar personal extra pels dies de la competició.
Hem tingut que incrementar la contractació de personal per la cursa, per el personal només tècnic de lo que és la pista. Hem tingut que contractar unes 45 persones de més, pues, per el tema dels controls, per els desgrapadors, el personal que assistís als corredors. Bueno, és un volum molt important.
Pel que fa als hotels de les Valls d'Àneu, han enregistrat una molt bona ocupació. Moltes delegacions ja van arribar al Pallars a principis del mes de gener, així que aquests hotels han tingut pràcticament plena ocupació durant tot el mes. Organitzar aquesta competició a Espot Esquí ha estat relativament fàcil, ja que l'estació fa anys que té tres pistes homologades per la Federació Internacional d'Esquí. Així, als Mundials hi competeixen 87 esquiadors i esquiadores de 26 països.
I atenció a aquesta dada. Els pescadors han retirat del mar més de 70.000 litres de deixalles el 2022. Són dades de l'aplicació mòbil Pescaneta, des d'on els pescadors registren la brossa que treuen del mar.
Unes 600 embarcacions de les confraries de Tarragona, Barcelona i Girona han omplert 11 camions cisterna amb tota la brossa que han retirat del mar. Del total de residus recuperats, un 62% són bosses, ampolles, canyes, fils de pescar, envasos de plàstic, tovalloletes i mascaretes d'un sol ús. La retirada la duen a terme tant les embarcacions de pesca d'arrossegament com les d'arts menors, que representen un 79% de la flota pesquera activa de Catalunya. El Departament d'Acció Climàtica hi ha destinat 1 milió d'euros.
Justament avui hem sabut que els microplàstics que hi ha a les zones costaneres on desemboca el riu Besòs poden arribar a contenir més bacteris fecals que la pròpia aigua del mar. Són les conclusions d'un article científic publicat a la revista Environmental Pollution. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
Davant la creixent contaminació per plàstics, un equip d'investigadors ha fet un estudi preliminar que convida a continuar examinant el risc que poden comportar aquests bacteris. La investigació ha analitzat mostres de microplàstics extretes de les platges properes a les desembocadures del Besòs i el Llobregat. Elisenda Ballester, una de les investigadores, explica com s'ha fet l'anàlisi.
Són els típics indicadors que es mira això, per mirar la contaminació, per obrir o tancar una platja. Vull dir, quan posen bandera vermella, que no et pots banyar a la platja, no? Que a Badalona això passa sempre després de pluges, doncs els mateixos indicadors ens diu, no, que si tanques una platja perquè pot haver patògens fecals, doncs probablement aquests patògens fecals els podem trobar també enganxats a aquests microplàstics.
L'estudi quantifica que en un microplàstic d'uns 2 mil·límetres de grandària pot haver-hi més bacteris fecals que en 100 mil·lilitres d'aigua de mar del voltant. Els investigadors assenyalen que no són dades alarmants, però que en tot cas l'exposició humana a aquests bacteris és reduïda per les poques probabilitats d'ingerir un d'aquests plàstics banyant-se al mar. El risc que presenten es pot agreujar, però en el cas de la fauna marina.
I és moment per la cultura. L'escriptor i periodista Andreu Claret, amb la novel·la París érem nosaltres, és el guanyador del Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull, que concedeix l'editorial Planeta. Una obra ambientada en la Guerra Civil Espanyola i en la Segona Guerra Mundial. Carina Bellver, bon dia.
Bon dia. París era amb nosaltres esdevé la novel·la més íntima i personal del periodista Andreu Claret, basada en la trajectòria vital del seu pare, fill de rabassaires, molt proper a Lluís Companys i molt compromès amb la República. Així doncs, la novel·la col·loca com a protagonistes els progenitors de l'autor, una parella d'exiliats catalans que decideixen marxar junts a París durant la Segona Guerra Mundial. Un exercici, diu Andreu Claret, que li ha permès refer ponts familiars, que vol expressar el dolor i les dificultats de la vida a l'exili i que esdevé l'obra que més li ha remogut personalment fins ara.
Per tant, escolteu, la literatura que serveix per guanyar premis, però el més important per mi és que m'ha servit, diguem-ne, per recuperar les relacions amb una part de la família que havia quedat marginada o desdibuixada per l'exili, no?
El premi està dotat amb 60.000 euros i es publicarà l'1 de març en català per Columna i en castellà per l'editorial Planeta.
Girona tornarà a ser la capital de la música catalana amb la setmana dels 25ens Premis Enderroc. La gala de lliurament se celebrarà el 9 de març a l'Auditori de Girona i anirà precedida d'una setmana plena d'activitats. Els Catàrrecs i The Tietz són els dos grups amb més nominacions. Girona FM, Pau Villafañe.
Un aniversari especial amb la celebració aquest any també dels 30 anys de la revista i que comptarà amb una gala amb una dotzena d'actuacions i que tindrà com a novetats nous presentadors i una durada més curta, amb menys premis. Lluís Andrau, director del grup Enderroc, explica la relació dels premis amb Girona després d'11 anys celebrant els premis a la ciutat.
Una ciutat que ha estat atractiva des del punt de vista cultural, una ciutat que ha estat seductora des del punt de vista musical, que ha estat capital de festival, que ha estat capital musical i que ha estat capital o és capital gastronòmica. I per tant això fa que també la gent vingui a Girona, vingui a passar el cap de setmana a Girona quan convoquem la gala dels premis. I justament gràcies també a les comunicacions ens facilita que fer-ho a 100 quilòmetres de Barcelona no és cap inconvenient quan hi ha comunicacions i quan hi ha ciutat que és capaç d'acollir-ho.
La gala dels premis serà el dijous 9 de març a l'Auditori de Girona i anirà precedida d'una setmana plena d'activitats.
I encara Girona avui s'estrena Ara sí, a la sala La Planeta. És una obra que explica la història de la Conxita Català, una dona gran a qui la vida se li va en orris de cop i volta i que interpreta l'actriu Gisela Puntí sota la direcció de Pep Vila. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. La Conxita és la típica dona gran, catalana, entregada i també amb molt sentit de l'humor. Les influències de les Teresines, de fet, són molt clares, admet la mateixa Puntí. El punt de partida, el drama. Una situació que, de totes maneres, impulsa la Conxita Català a seguir i a tirar cap endavant, explica la xarxa Puntí.
Aquest viatge comença quan la Conxita Català se li desmorona una mica tota la seva vida i tots els valors i, en més de quedar-se a casa trista i sola, diu «tiro endavant» i el que fa és en començar un viatge espiritual i allà es va agafant tota la trama de l'espectacle. I al final de l'espectacle, que no el puc explicar, hi ha un gir que canvia tot.
La història d'aquest personatge remunta al 2019, un any abans de la pandèmia. Durant el pitjor del coronavirus va aparèixer periòdicament en una secció del programa de la xarxa Ens quedem a casa, un programa que tenia per objectiu acompanyar els espectadors en un moment ple d'incerteses. Ara el personatge ha crescut i farà una gira per diferents teatres del país.
Li desitgem el millor a la Gisela Puntí i també a la Conxita Català. I ara arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol. L'Espanyol obre a partir de les 9 de la nit la jornada de primera divisió al camp de l'Almeria, buscant la tercera victòria consecutiva. Els blanquiblaus estan invictes en aquest 2023 a la Lliga i encadenen dues victòries i 8 punts sumats en les darreres dels darrers 12 possibles. Escoltem el tècnic blanquiblau Diego Martínez.
Queremos que siga alargando esa racha de victorias, pues evidentemente, pero también sabemos que es cada victoria y cada punto. Cada tres puntos y cada punto cuesta muchísimo. Es decir, este equipo para poder ganar partidos tiene que hacer muchas cosas bien a lo largo de los partidos. En el momento que nosotros no vayamos al límite de concentración, al límite de nivel colectivo, nos cuesta.
Avui és el torn per l'Espanyol i demà dissabte s'enfrontaran el Girona i el Barça a Montilivi, un partidàs que suposarà un ple absolut a les grades de l'estadi gironí i del que n'han parlat avui els dos entrenadors. Escoltem primer a Mitchell, el tècnic del Girona.
La nostra millor versió passa per la pressió en camp rival i ser capaces
i agafar la pilota. Que el Barça també és un equip que agafa la pilota i és difícil robar, sí, però és la nostra intenció. D'altra manera, és difícil guanyar el partit perquè ells fan ocasió de qualsevol pilota.
I també hem escoltat avui la veu de l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, parlant del rival del Girona. Escoltem, Xavi.
Girona és un equip valent que fa coses diferents, molt interessants en sortida de pilota, a pressió alta és agressiu, roben moltíssimes pilotes a camp contrari. És un equip que s'assembla bastant a el que volem jugar nosaltres. Mitchell ja era un jugador que m'agradava molt, al Rayo Vallecano, i com a entrenador també. És dels entrenadors que més m'agrada de la categoria. Una sortida molt difícil, tenim un rival complicat.
Per cert, que avui hem sabut que el Girona ha cedit a Manu Vallejo a l'Oviedo. El club gironí allibera així una fitxa i ja pot inscriure el seu últim fitxatge, Alexander Callens. Irene Paredes ha renovat el seu contracte amb el Barça fins al 30 de juny del 2025. La central basca acabava la seva vinculació amb el club a final d'aquesta temporada, ha decidit perllongar el seu contracte dues temporades més. I també en futbol, el Tribunal Català de l'Esport ha comunicat que l'actual junta directiva de la Federació Catalana ha de dimitir en un termini de 24 hores per la immediata constitució d'una comissió gestera fins al dia de les noves eleccions. Per tant, l'actual president Joan Soteras i els seus directius hauran de plegar en les properes hores per tal d'ajustar-se al reglament preelectoral. Cal recordar que fa unes setmanes el Tribunal Català de l'Esport va decretar la repetició d'aquestes eleccions a la Federació per irregularitats. La Junta Electoral havia donat fins al 3 de febrer a Soteras i a la seva Junta per romandre els seus càrrecs, però finalment el TCE ha dit que en 24 hores han de plegar. I un darrer a punt, en embola el Granollers, ha renovat el seu capità, Antonio García, fins al 2025. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés, l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Entre les estrenes de la setmana ha destacat Tar, la història d'una directora d'orquestra protagonitzada per Cate Blanchett, guanyadora de la Copa Volpi a Venècia. També arriba La ballena, The Whale, el retorn de Brendan Fraser a la gran pantalla amb un paper que sona per als Oscar. I acabarem la repassada amb una pel·lícula de terror, The Offering.
¿Qué tal va lo de componer?
No muy bien, sigo oyendo algo.
Schopenhauer medía la inteligencia de un hombre por su sensibilidad al ruido.
Cate Blanchett ha aconseguit el reconeixement pel seu paper a Tar, amb, entre d'altres, una Copa Volpi a Venècia i un Globus d'Or a la millor actriu de drama. Interpreta la Lydia Tar, una compositora i directora, primera titular d'una de les orquestres més importants d'Alemanya. Es troba al cim de la seva carrera, però, de sobte, la seva vida s'ensorra en poques setmanes.
Estoy preocupada. Se está empezando a encerrar en sí misma. No, esto no me gusta, no me parece buena idea.
Lo siento.
Como digas que lo sientes otra vez, te clavo un cuchillo, te lo juro por Dios.
Adelante, ¿y qué me va a hacer? Mis órganos internos están a 60 centímetros.
A La ballena, The Whale, l'actor Brendan Fraser interpreta un professor d'anglès amb obesitat severa que intenta reconnectar amb la seva filla adolescent. Una missió que veu com la seva darrera oportunitat de redenció. Gràcies a aquest paper, Fraser ha aconseguit nominacions a multitud de premis com els Globus d'Or i també el guardó dels Critic Choice, a banda de sonar per als Oscar.
Necesito saber que por una vez he hecho algo bien en mi vida.
¿Qué le ha pasado?
Un suicidio.
Hay algo en el cuchillo.
Es una antigua inscripción de protección para encerrar a un demonio en un cuerpo.
The Offering explica la història d'un home qui, desesperat per pagar els seus deutes, intenta manipular el seu pare perquè vengui la seva funerària. El problema és que, sense saber-ho, deixarà anar un esperit maligne que posarà la mirada a la seva dona embarassada.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:15.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Es reprenen les negociacions entre metges de Catalunya i el Departament de Salut per intentar desconvocar les noves vagues, convocades de cara a la setmana vinent. Els dos dies d'aturada d'aquesta setmana i les multitudinàries manifestacions han mostrat el profund descontentament del sector per la sobrecàrrega de feina que suporten, així com la demanda d'increment salarial. I aquest és el principal escull de les negociacions ara mateix, ja que Salut es resisteix a fer augments directes de sou als facultatius. Des del col·lectiu de defensa de la sanitat pública, Marea Blanca, Enric Feliu demana des de la xarxa que aquests augments, si arriben, ho facin a tot el sector sanitari.
Seria fonamental que tots els treballadors actuessin alhora. Millorar les condicions d'un dels elements, encara que sigui clau del sistema sanitari, com són els metges i metgesses, no suposarà cap transformació, cap garantia de que el sistema funcioni millor a partir d'ara.
És divendres 27 de gener de 2023 i tenim més titulars. Pica baralla i tensió al ple de Barcelona pel pla d'usos de l'Eixample. Sònia Kerr.
Barcelona en Comú l'ha retirat de l'ordre del dia a l'últim minut perquè no tenia prou suport, inclòs el vot en contra del PSC. El debat ha tensat les relacions entre els dos socis del govern, com han visualitzat les regidores Janet Sanz de Barcelona en Comú i Laia Bonet del PSC.
Necessitem que s'aprovi aquest pla d'usos per poder garantir aquesta diversitat, el descans veïnal.
Perquè vostès han jugat a enfrontar i jo els hi dic de forma ben clara que ja n'hi ha prou d'enfrontar veïns i comerciants, ja n'hi ha prou d'inventar enemics i lobbies a cada cantonada, que Barcelona es construeix i s'ha construït sempre en base a pactes.
Sis municipis del Vallès Oriental, el Maresme i l'Anoia fan front comú contra l'empresa que gestiona els habitatges socials.
Es tracta de Visorent, que ha pujat el rebut dels serveis fins a un 400% el darrer any als inquilins. Els consistoris demanaran una auditoria i que se suspengui cautelarment el cobrament de factures. L'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz, creu que és bàsic anar tots a una.
Està clar que encara que no tenim totes les competències a nivell municipal per poder actuar, tenir totes les incumbències i el que hem decidit que la millor manera és fer aquesta auditoria de gestió, efectivament, no una a una, sinó conjunta.
Els municipis activen els plans d'emergència per l'arribada d'una nova onada de fred aquest cap de setmana.
Que farà baixar encara més els termòmetres. Les brigades municipals ja treballen per allotjar en albergs les persones que dormen al ras i s'han habilitat més places.
Última hora de la previsió del temps de cara a les properes hores i el cap de setmana. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bon dia.
Hola, molt bon dia. Situació meteorològica que continua dominada per aquest ambient fred. Un ambient que es mantindrà d'aquesta manera molt fred ben bé fins dilluns. A partir de llavors, la temperatura començarà a remuntar. Fins llavors, però, com dèiem, ambient força fred. Avui, amb un ambient bàsicament assolellat, amb el pas d'algunes bandes de núvols alts i nubositat que podrà ser transitoriament abundant a punts del sector central del litoral. També el vessant nord del Pirineu, en aquest sector, estarà cobert durant tota la jornada amb algunes nevades intermitents, amb una cota de neu que rondarà els 700 metres. Bufarà la tramuntana, el mestral, amb força. A la resta, bufarà de component nord, entre fluix i moderat, amb ratxes fortes, també al Pirineu. Demà esperem un temps semblant, també amb força núvols, a punts del litoral, amb alguna petita precipitació que també podria tocar a punts de l'interior de les comarques de Girona, amb una cota que voltaria els 600 o 700 metres aproximadament. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
En cultura, el periodista Andreu Claret s'endú el Premi de les Lletres Catalanes, Ramon Llull, amb la novel·la París érem nosaltres,
que explica la vida d'un exiliat a França durant la Segona Guerra Mundial. El jurat en destaca l'ambientació històrica i els personatges inoblidables. El premi està dotat amb 600.000 euros.
Pel que fa als esports, en futbol, l'Espanyol vol la tercera victòria consecutiva. Eduard Cabré.
El conjunt blanquiblau juga aquesta nit al camp de l'Almeria en el millor moment de la temporada. Els de Diego Martínez han guanyat els dos darrers partits i ja miren cap amunt.
El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinant, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:15.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Nova reunió entre metges de Catalunya i el Departament de Salut per continuar avançant en les demandes dels facultatius després de dos dies de vaga i intentar evitar l'aturada convocada per la setmana que ve. L'increment salarial i la reducció del nombre de visites són les principals demandes del sector, que està trobant un escull important a l'exigència d'un augment de sou. La reunió ha tingut lloc al Departament de Salut, ha acabat fa pocs minuts. Ana Ruiz, bon dia, què en sabem?
Hola, bon dia, Marta. Doncs en pocs minuts hem de conèixer quina és la decisió presa pels metges catalans si continuen endavant amb el calendari de vagues parcial anunciat per a la setmana vinent o bé desconvoquen la protesta. Ja ens han avançat que a partir de 3:15 PM, els principals negociadors del sindicat Metges de Catalunya compareixeran davant els mitjans de comunicació per expressar en un sentit o en un altre quina és la seva decisió, tal com explicaves, l'increment salarial de les nòmines dels metges, alleugerir la seva agenda i també la garantir i buscar la manera d'assegurar el relleu generacional són els principals temes pendents d'acord.
Gràcies, Anna. No dubtis en demanar-nos pas. Tan bon punt se sàpiga quina és la decisió de Metges de Catalunya, si decideixen desconvocar la vaga prevista per la setmana vinent o bé si la tiren endavant. Mentrestant, el col·lectiu de defensa de la sanitat pública Marea Blanca qualifica d'èxit de les mobilitzacions perquè han situat en primer pla la necessitat d'un canvi en el sistema de salut, diuen, però demanen unitat de tots els sindicats a partir d'ara. A més, Marea Blanca avisa que el resultat de les negociacions obertes amb salut poden quedar en no res si no reflecteixen els pressupostos del govern per aquest 2023. Avui han passat pels micròfons de la xarxa. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Cal millorar les condicions de tothom que forma part del sistema de salut i no només dels metges i metgesses. Per això el portaveu de Marea Blanca Catalunya, Enric Feliu, ha deixat ben clar avui a la xarxa que respecten la diversitat sindical, però demanen una acció unitària per anar més lluny.
Jo crec que és un aspecte bàsic de que seria fonamental que tots els treballadors actuessin alhora. Millorar les condicions d'un dels elements, encara que sigui clau del sistema sanitari, com són els metges i metgesses, no suposarà cap transformació, cap garantia de que el sistema funcioni millor a partir d'ara. S'ha de comptar amb tots els agents laborals que intervenen en el món de la sanitat pública.
El portaveu de Marea Blanca Catalunya avisa que no es pot donar per fet que s'ha iniciat un camí de millora, perquè els acords que es puguin aconseguir amb el Departament de Salut o els que ja s'han signat, com ara el Siscat, el conveni que regula les condicions de 70.000 treballadors, que són la meitat dels que constitueixen tot el sector salut, s'han de veure reflectits en els propers pressupostos. Si no, ha dit Feliu, quedaran en paper mullat.
Pica baralla i tensió aquest matí al ple de Barcelona pel pla d'usos de l'Eixample. Avui s'havia d'aprovar definitivament, però Barcelona en Comú l'ha retirat de l'ordre del dia a l'últim minut perquè no tenia prou suports per tirar-lo endavant. El pla vol limitar encara més l'obertura de restaurants, discoteques i supermercats petits i té el suport de les entitats veïnals, però no de tot el comerç. El debat ha tensat les relacions entre els dos socis de govern pel vot en contra del PSC i tot plegat en un moment molt baix de relacions. Avui ha estat l'últim ple de Jaume Collboni, que marxa per centrar-se en la cursa a l'alcaldia. Jordi Casillas, bon dia.
Bon dia, Marta. No ha estat fins a l'últim moment i després de demanar-li per activa i per passiva la resta de partits polítics i de veure que el nou pla d'usos no seria aprovat, que la segona tinenta d'alcaldia, Janet Sanz, ha anunciat que retirava el pla de l'ordre del dia, en principi, fins la setmana vinent. Ha estat després d'un temps i agre debat on comuns i socialistes s'han evidenciat les seves diferències. Escolteu les reflexions de Sanz i de Laia Bonet, del PSC.
Necessitem que s'aprovi aquest pla d'usos per poder garantir aquesta diversitat, el descans veïnal, per evitar que Enric Granados es reprodueixi per tot el territori.
Perquè vostès han jugat a enfrontar. I jo els hi dic de forma ben clara que ja n'hi ha prou d'enfrontar veïns i comerciants, ja n'hi ha prou d'inventar enemics i lobbies a cada cantonada.
On no hi ha hagut sorpreses i on Comuns i PSC sí que han sumat les seves forces ha estat en dos dels altres punts de l'ordre del dia, ja que el ple de l'Ajuntament ha aprovat la nova normativa de la zona de baixes emissions que flexibilitza alguns dels requisits per circular-hi i també el nou pla de repartiment a domicili que prohibeix les anomenades cuines i supermercats fantàstics. Les dues propostes han rebut també el suport d'Esquerra Republicana.
També s'ha celebrat ple a Tarragona, on s'ha aprovat la nova estructura de costos del contracte de la brossa, per tal de tirar-lo endavant després que aquest quedés desert. El plenari ha donat llum verda a les modificacions del contracte més important que té l'Ajuntament en aquests moments. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
El nou plec de condicions al concurs per fer-se càrrec de la neteja de la ciutat ha prosperat en el ple municipal amb el vot de qualitat de l'alcalde després dels empats en les dues rondes de votacions. L'oposició ha dit no, però l'abstenció d'En Comú Podem ha propiciat l'empat amb el sí dels grups de govern. La portaveu del PSC, Sandra Ramos, diu que la confiança que van donar amb el suport a la votació de l'antic plec de condicions s'ha acabat.
Si hi ha tanta gent que es queixa, si tenim els treballadors que constantment es queixen, podem arribar a pensar que potser no estan fent alguna cosa bé?
El conseller de Serveis Generals i responsable de neteja, Jordi Fortuny, assegura que les directrius polítiques en aquest tema són elaborar un plec que afavoreixi un contracte controlat.
Volem un plec, volem un contracte que no incrementi substancialment la pressió sobre els ciutadans de Tarragona.
El nou contracte planteja flexibilitzar i ampliar de 9 a 10 anys la durada del nou contracte de la neteja.
Front comú de 6 municipis en contra de l'augment del rebut de l'aigua i del gas que ha fet l'empresa que gestiona els habitatges socials. Es tracta d'increments de fins al 400% que afecten veïns d'Esplugues de Llobregat, Bigues i Riells, Sant Fost de Campsentelles, Calaf, Tiana i Canet. Els alcaldes s'han reunit aquest matí a Esplugues per tal de buscar solucions. Esplugues Televisió, Laia Campos.
En aquesta reunió, els alcaldes i alcaldesses han acordat diversos punts per fer front de manera conjunta a aquesta problemàtica. D'una banda, faran front comú i sol·licitaran conjuntament una auditoria de gestió. Aquesta, però, portarà uns mesos d'espera, motiu pel qual han demanat una suspensió cautelar del cobrament de les factures. D'altra banda, també han acordat fer una reunió conjunta amb l'Agència Catalana d'Habitatge i l'Agència Catalana de Consum per poder estudiar quines són les accions a emprendre, així com contactaran amb la Diputació de Barcelona perquè els puguin assessorar des del servei de consum i valorar com poden col·laborar en l'auditoria de gestió que s'haurà de fer en cada un dels habitatges dels 8 municipis afectats. N'ha parlat Pilar Díaz, alcaldessa d'Esplugues.
No podem resoldre municipi a municipi una problemàtica que no és senzilla, perquè estem parlant de contractes privats entre llogaters, que són persones privades, amb una empresa. Però està clar que encara que no tenim totes les competències a nivell municipal per poder actuar, tenim totes les incumbències i el que hem decidit que la millor manera és fer aquesta auditoria de gestió, efectivament, no una a una, sinó conjunta.
L'afectació en total entre els 8 municipis és d'uns 250 habitatges.
I us ho destacàvem en titulars. L'arribada d'una nova baixada de temperatures de cara a aquest cap de setmana ha fet activar els plans d'emergència de molts municipis catalans. A Badalona, una unitat de protecció civil fa aquests dies rutes per diferents punts de la ciutat per tal d'aconsellar les persones que dormen al ras que es refugiïn a l'alberg municipal. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
Un vehicle amb 3 agents de protecció civil han tingut l'objectiu aquesta setmana d'aproximar-se a totes aquelles zones on han detectat prèviament que hi pot haver una persona dormint al carrer a Badalona. La unitat ha resseguit alguns punts del centre, com també dels barris de Bufalalla, Fial, Gorg o el Congrés. Tot i que la temperatura no és tan baixa aquests darrers dies, sí que de cara al cap de setmana la situació es pot veure més afectada pel fred. Quan detecten una persona que pot necessitar un llit, el dispositiu d'emergències es presenta i convida doncs a refugiar-se a l'equipament habilitat. Escoltem el tècnic municipal de Protecció Civil, Siegfried Ramos.
Tenim uns punts ja concrets que sabem que normalment aquestes persones hi són. Contactem amb elles, els expliquem que existeix una operativa i una possibilitat de dormir en l'alberg municipal.
L'operació Fred a Badalona ha ampliat el seu horari a Can Bofivell, l'espai on aquestes persones poden romandre fins a 24 hores i tenen inclosos els 3 àpats del dia. Des de l'Ajuntament recomanen que si es detecten persones en situació de risc que puguin necessitar ajuda, que es posin en contacte amb la policia local.
A Girona reforçaran diversos serveis davant d'aquesta nova onada de fred. S'incorporen una trentena de places més entre l'antiga Unet i la Sopa, mentre que també es crearà un refugi climàtic al centre cívic de Palau perquè els ciutadans hi puguin anar. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
La fred que ha d'arribar aquest cap de setmana ha obligat a l'Ajuntament de Girona a augmentar les places disponibles pel sense sostre. De fet, fa uns dies ja havien sumat 10 nous llits a la UNET per atendre totes les peticions. Però com abans la regidora de Drets Socials de l'Ajuntament de Girona, Núria Pi, ara s'habilitaran més places.
Amb una residència de persones grans també una cobertura, en principi d'un màxim de 7 places, a dia d'avui 5 ja les han ocupat, i a més també a la Sopa hem habilitat 14 llits supletoris, per la qual cosa, entre les 10 places extres de la Sopa, aquestes places de la residència i les places també de la SOP estem parlant que augmentem en una trentena de places, sobretot en aquestes onades de fred que es puguin preveure, que hi són ara i que hi poden ser-hi en els propers mesos.
Una trentena de places, doncs, que es sumaran a l'oferta que hi ha a la SOPA i als 45 llits extres que s'ubiquen a l'antiga UNED durant els mesos d'hivern. Durant aquests dies de baixada de temperatures, l'Ajuntament també obrirà un refugi climàtic.
L'empresa AUSA, situada a Manresa, ha començat a produir vehicles industrials elèctrics destinats a ús professional. Ho fan a partir de dos dissenys propis que funcionen amb bateries de liti i que han suposat més de 3 milions d'euros d'inversió. Ràdio Sallent, Guillem Perramon.
Aquesta nova inversió ha de suposar un augment de 45 llocs de treball. La companyia manresana ha dissenyat dos vehicles industrials diferents que han de servir pel sector de la construcció, indústria i agricultura. Per aquest projecte, l'empresa ha comptat amb un ajut de 200.000 euros de l'agència Acció del Departament d'Empresa i Treball, dins d'una inversió total de 3,1 milions d'euros destinats al projecte d'electrificació. Roger Torrent s'ha mostrat content d'haver-hi pogut contribuir i ha destacat la importància d'aprovar els pressupostos per seguir donant suport a aquest tipus d'iniciatives.
Aquesta doble línia de la digitalització i la sostenibilitat, que com deia és importantíssima per posar al dia la nostra indústria, per reindustrialitzar el país. I per fer-ho és imprescindible que tinguem les eines, que tinguem els instruments necessaris. I en aquest sentit, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2023 són clau, són una eina essencial en aquesta línia.
L'objectiu d'AUSA és poder consolidar-se en el mercat exterior i contribuir en el procés d'electrificació dels vehicles i de digitalització.
Espot Esquí acull aquest cap de setmana els Mundials FIS per Alpine Ski 2023, un certamen en què participen 87 atletes de 26 països. Aquesta competició, a més dels esquiadors, ha portat fins al Pallars Sobirà més de 450 persones, entre esportistes, entrenadors, equip tècnic, familiars i amics, i ha dinamitzat l'economia de la zona. Ràdio Trem, José Vergés.
En aquest sentit, el director de l'estació pallaresa, Xavier Bigordà, ha explicat que han hagut de contractar personal extra pels dies de la competició.
Hem tingut que incrementar la contractació de personal per la cursa, per el personal només tècnic de lo que és la pista. Hem tingut que contractar unes 45 persones de més, pues, per el tema dels controls, per els desgrapadors, el personal que assistís als corredors. Bueno, és un volum molt important.
Pel que fa als hotels de les Valls d'Àneu, han enregistrat una molt bona ocupació. Moltes delegacions ja van arribar al Pallars a principis del mes de gener, així que aquests hotels han tingut pràcticament plena ocupació durant tot el mes. Organitzar aquesta competició a Espot Esquí ha estat relativament fàcil, ja que l'estació fa anys que té tres pistes homologades per la Federació Internacional d'Esquí. Així, als Mundials hi competeixen 87 esquiadors i esquiadores de 26 països.
I l'Agència Catalana de l'Aigua iniciarà el 2024, és a dir, l'any vinent, les obres de restauració del meandre de Flix. Aquest matí s'ha presentat l'estudi de millora mediambiental en aquesta localitat de la Ribera d'Ebre. 21 Ràdio, Caterina Vinyó.
L'Agència Catalana de l'Aigua iniciarà l'any 2024 les obres de restauració del meandre de Flix. L'actuació es podrà realitzar amb els 2 milions d'euros aconseguits per Esquerra en els pressupostos generals de l'Estat. Es realitzarà una restauració hidromorfològica d'aquest espai natural. Ho explica el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes.
I volem, primer de tot, caracteritzar el meandre. Una vegada estigui caracteritzat, definirem quines actuacions hem de fer, que moltes d'elles aniran lligades a la restauració hidromorfològica. Això què vol dir? Eliminar espècies exòtiques i que no són autòctones i plantar bosc de ribera, és a dir, millorar aquest àmbit. A més, hem de treballar amb la depuradora.
Totes les actuacions han d'estar acordades amb l'Ajuntament. L'alcalde Francesc Barbero celebra poder resoldre problemes històrics de manca de connectivitat fluvial, salubritat i cabals. D'altra banda, s'ha celebrat que per primera vegada el Pla Hidrològic de l'Ebre hagi fixat un cabal ambiental de 10 metres cúbics per segon per protegir el meandre.
I és moment per la cultura. L'escriptor i periodista Andreu Claret, amb la novel·la París érem nosaltres, és el guanyador del Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull, que concedeix l'editorial Planeta, una obra ambientada en la Guerra Civil Espanyola i en la Segona Guerra Mundial. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. París era amb nosaltres esdevé la novel·la més íntima i personal del periodista Andreu Claret, basada en la trajectòria vital del seu pare, fill de rabassaires, molt proper a Lluís Companys i molt compromès amb la República. Així doncs, la novel·la col·loca com a protagonistes els progenitors de l'autor, una parella d'exiliats catalans que decideixen marxar junts a París durant la Segona Guerra Mundial. Un exercici, diu Andreu Claret, que li ha permès refer ponts familiars, que vol expressar el dolor i les dificultats de la vida a l'exili i que esdevé l'obra que més li ha remogut personalment fins ara.
El llibre té un punt, per mi,
reparador, no? Que el llibre, diguem-ne, m'ha deixat en pau, no? Perquè com a fill de l'exili i com a fill d'una família que va patir les contradiccions i les misèries d'aquesta guerra que va durar 10 anys entre la guerra civil nostra i la guerra europea, doncs he viscut totes aquestes contradiccions i la novel·la m'ha ajudat a anar fins al fons, no? Comprendre coses que potser no havia entès de la nostra pròpia vida familiar, a tancar-les positivament.
El premi està dotat amb 60.000 euros i es publicarà l'1 de març en català per Columna i en castellà per l'editorial Planeta.
Girona tornarà a ser la capital de la música catalana amb la Setmana dels Enderroc, la 25a edició. En concret, la gala de lliurament se celebrarà el 9 de març a l'Auditori de Girona i anirà precedida d'una setmana plena d'activitats. Els Catarres i The Tietz són els dos grups amb més nominacions. Girona FM, Pau Villafañe.
Un aniversari especial amb la celebració aquest any també dels 30 anys de la revista i que comptarà amb una gala amb una dotzena d'actuacions i que tindrà com a novetats nous presentadors i una durada més curta, amb menys premis. Lluís Gendrau, director del grup Enderroc, explica la relació dels premis amb Girona després d'11 anys celebrant els premis a la ciutat.
Una ciutat que ha estat atractiva des del punt de vista cultural, una ciutat que ha estat seductora des del punt de vista musical, que ha estat capital de festival, que ha estat capital musical i que ha estat capital o és capital gastronòmica, i per tant això fa que també la gent vingui a Girona, vingui a passar el cap de setmana a Girona quan convoquem els premis. Justament gràcies també a les comunicacions ens facilita que fer-ho a 100 quilòmetres de Barcelona no és cap inconvenient quan hi ha comunicacions i quan hi ha la ciutat que és capaç d'acollir-ho.
La gala dels premis serà el dijous 9 de març a l'Auditori de Girona i anirà precedida d'una setmana plena d'activitats.
Hi ha encara més opcions d'oci a Girona. Avui s'estrena Ara sí, a la sala La Planeta. És una obra que explica la història de la Conxita Català, una dona gran a qui la vida se li va en orris de cop i volta i que interpreta l'actriu Gisela Puntí sota la direcció de Pep Vila. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. La Conxita és la típica dona gran, catalana, entregada i també amb molt sentit de l'humor. Les influències de les Teresines, de fet, són molt clares, admet la mateixa Puntí. El punt de partida, el drama. Una situació que, de totes maneres, impulsa la Conxita Català a seguir i a tirar cap endavant, explica la xarxa Puntí.
Aquest viatge comença quan la Conxita Català se li desmorona una mica tota la seva vida i tots els valors i, en més de quedar-se a casa trista i sola, diu «tiro endavant» i el que fa és començar un viatge espiritual, i allà es va agafant tota la trama de l'espectacle. I al final de l'espectacle, que no el puc explicar, hi ha un gir que canvia tot.
La història d'aquest personatge remunta al 2019, un any abans de la pandèmia. Durant el pitjor del coronavirus va aparèixer periòdicament en una secció del programa de la xarxa Ens quedem a casa, un programa que tenia per objectiu acompanyar els espectadors en un moment ple d'incerteses. Ara el personatge ha crescut i farà una gira per diferents teatres del país.
Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava a l'agenda, que tinc més que coll avall, que això de tu, de mi, que res, que era remoure la merda. Sé que no em convenç.
Els Amics de les Arts han publicat la cançó i el videoclip citant Mercè Rodoreda, el primer single del nou disc que estem escoltant.
Mercè Rodoreda.
Es tracta d'una cançó pop amb base electrònica sobre l'autoestima, on els versos del grup es barregen amb cites de la plaça del Diamant, el Parc de les Magnòlies o Quanta, quanta guerra. La sortida de la cançó està acompanyada de la publicació d'un videoclip rodat en part a la Biblioteca Nacional de Catalunya. El nou disc dels Amics de les Arts porta per títol Allà on volia i té prevista la seva sortida el 10 de març.
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i és que l'Espanyol obre a partir de les 9 de la nit la jornada de primera divisió al camp de l'Almeria. Allà buscarà la tercera victòria consecutiva. Els blanquiblaus estan invictes en aquest 2023 a la Lliga, encadenen dues victòries i 8 punts sumats entre dels darrers 12 possibles. Escoltem l'entrenador de l'Espanyol, Diego Martínez.
Queremos que siga alargando esa racha de victorias, pues evidentemente, pero también sabemos que es cada victoria y cada punto, cada tres puntos y cada punto cuesta muchísimo. Es decir, este equipo para poder ganar partidos tiene que hacer muchas cosas bien a lo largo de los partidos. En el momento que nosotros no vayamos al límite de concentración, al límite de nivel colectivo, nos cuesta.
Avui és el torn de l'Espanyol, que juga, com dèiem, a les 9 de la nit al camp de l'Almeria, i demà dissabte s'enfrontaran el Girona i el Barça a Montilivi, un partidàs que suposarà un ple absolut a les grades de l'estadi gironí i del que han parlat els tècnics dels dos equips. Escoltem primer l'entrenador local, Mitchell.
La nostra millor versió passa per la pressió en camp rival i ser capaces d'agafar la pilota. Que el Barça també és un equip que agafa la pilota i és difícil robar, sí, però és la nostra intenció. D'altra manera, és difícil guanyar el partit perquè ells fan ocasió de qualsevol pilota.
També hem escoltat aquest matí el tècnic del Barça, Xavi Hernández, parlant del partit de demà a Montilivi.
Girona és un equip valent que fa coses diferents, molt interessants en sortida de pilota, pressió alta és agressiu, roben moltíssimes pilotes a camp contrari. És un equip que s'assembla bastant a el que volem jugar nosaltres. Mitchell ja era un jugador que m'agradava molt, al Rayo Vallecano, i com a entrenador també. És dels entrenadors que més m'agrada de la categoria. Una sortida molt difícil, tenim un rival complicat.
Per cert, que avui també hem sabut que el Girona ha cedit a Manu Vallejo a l'Oviedo. El club gironí allibera així una fitxa per poder inscriure l'últim fitxatge, Alexander Callens. Irene Paredes ha renovat el seu contracte amb el Barça fins al 30 de juny del 2025. La central basca, que acabava la seva vinculació amb el club a final de temporada, ha rubricat avui la seva continuïtat 2 anys més. I també el Barça ha anunciat aquest migdia que renova el jove davanter Ángel Alarcón fins també al 2025. El jove jugador de Castelldefels continuarà vinculat al club un cop finalitzi la seva etapa juvenil i serà jugador del Barça Atlètic la temporada vinent amb una clàusula de rescisió de 400 milions d'euros. Alarcón ja va debutar amb el primer equip al camp del Ceuta en partit de Copa del Rei. I també en futbol, el Tribunal Català de l'Esport ha comunicat que l'actual junta directiva de la Federació Catalana ha de dimitir en un termini de 24 hores per la immediata constitució d'una comissió gestora fins al dia de les votacions. Per tant, l'actual president Joan Soteres i els seus directius hauran de plegar en les properes hores per ajustar-se al reglament electoral. Cal recordar que fa unes setmanes el Tribunal Català de l'Esport va decretar la repetició de les eleccions a la federació per irregularitats. La Junta Electoral havia donat fins al dia 3 de febrer a Soteres i la seva junta per romandre els seus càrrecs, però la resolució del tribunal acuta aquest termini que s'acaba, diu, en les properes 24 hores. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem dilluns, puntuals, com sempre, a les 2. Que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana.
La xarxa de comunicació local.
He pintat l'horitzó per sanar les penes. Tant de bo que aquest mal marxi ben de pressa i jo no em desespero. Vaig lluitant amb dimonis a dins el meu cap. La pena més enllà del teu cor no hi veig cap frontera i jo no em desespero i jo no em desespero més grans, més forts ara els somnis floreixen l'esperança es fa gran i la sento constant. Entre amor i guerra he cantat mil cançons que
ja formen part del món i torno a fer-ho. Van sonant melodies a dins el meu cap. I he trobat a poc la millor manera de poder ser qui sóc. No hi ha marxa enrere i jo no em desespero. Ei, jo no em desespero. Grans més forts, ara els dies comencen i el meu cor i el meu cap volen ser al teu costat. Per volar més amunt, que tremolin els arbres, per anar molt més lluny.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemont. Els principals negociadors del Sindicat Metges de Catalunya han de comparèixer en pocs minuts per dir quina és la decisió presa pels metges catalans després de la reunió entre el sindicat i el Departament de Salut, si tiren endavant amb el calendari de vagues o si bé desconvoquen l'aturada. L'increment salarial i la reducció del nombre de visites i el garantir el seu relleu generacional són les principals demandes del sector, que està trobant un escull important en l'exigència d'un augment del sou, tot això després de 2 dies de vaga. D'altra banda, el col·lectiu de defensa de la sanitat pública Marea Blanca qualifica d'èxit les mobilitzacions perquè han situat en primer pla la necessitat d'un canvi en el sistema de salut, però demana unitat a tots els sindicats a partir d'ara. A més, Marea Blanca avisa que el resultat de les negociacions obertes amb el Departament de Salut poden quedar en un no-res si no es reflecteix en els pressupostos del govern per aquest 2023. La productora Lo Nostro estrena